RTP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És ben sabut que en períodes electorals els partits polítics solen fer promeses de millora als ciutadans per intentar guanyar vots. Això inclou sovint promeses de millora als serveis de transport, incloent-hi com no la gestió de Renfe. No obstant, això és important que aquestes promeses no es converteixin en simples declaracions buides de contingut, sinó que es tradueixin en accions concretes i efectives per millorar el servei del transport ferroviari a Catalunya. Els problemes amb Renfe no són una novetat, sinó que han estat una realitat des de fa molt temps. Per tant, prometre millores només durant els períodes electorals o en moments en què els problemes ja són evidents no és suficient. És necessari que es prenguin mesures per millorar aquest servei i garantir el transport ferroviari als ciutadans de Catalunya en unes condicions dignes i, sobretot, eficients. Aquests dies, tots els usuaris de Rodalies i mitja distància estem patint retards i un servei deficient per un llamp o vés a saber el què que ha destrossat un transformador a Gavà, per cert, al poble de la ministra de Renfe i Adif, Raquel Sánchez. Els que vivim aquí i hem sofert i sofrim aquest caos, sabem de sobres que les inversions d'Adif, del Govern Central i de la Generalitat, que té les competències de Rodalies transferides, no oblidem, no s'han complert, i que cada vegada és més que probable que qualsevol dia tot el sistema quedi paralitzat per la seva antiguitat i la falta de renovació i actualització. És a dir, tot continua igual i, mentrestant, els usuaris farts d'arribar tard cada dia i d'on acabar acomiadats mentre els governants segueixen amb els seus cotxes oficials i sense saber el que és arribar tard al treball, per tant, caos com el que està muntat hores d'ara a Renfe i, en general, a tot el transport públic de Catalunya. On no hi ha caos són els titulars d'aquesta jornada que ens ampliarà d'aquí un moment la Mar Ruiz. La Mar Ruiz no, la Mar Puerto. La Mar Ruiz és una gran cap de premsa del servei d'Adif, però la Mar Puerto és una gran redactora que ens explica els titulars més importants d'aquest dilluns. Molt bona tarda, Mar, endavant.
Molt bona tarda, Carlos. El govern convoca les eleccions de les cambres catalanes entre el 15 i el 20 de setembre. En concret, el vot remot es podrà exercir entre el 15 i el 19 de setembre, mentre que el 20 servirà per votar de manera presencial. I atenció, perquè avui també hem sabut que un estudi constata que la realitat virtual rebaixa l'ansietat i la por dels infants amb càncer davant la radioteràpia. El tractament consisteix en proporcionar a les famílies un kit que conté un nino de peluix i unes ulleres de realitat virtual per explicar als infants com serà pas a pas aquest tractament oncològic. Dels 22 nens i nenes que han participat, cap va requerir sedació per rebre el tractament. A tot això hem d'informar que els empresaris de l'hostaleria de Tarragona han reclamat que volen més creuers perquè generen pernoctacions a posteriori. El president de l'AET, Francesc Pintado, reconeix que els creueristes arriben a la ciutat amb els àpats inclosos i que l'impacte en el comerç té molt més pes que en la restauració. A més, la UGT s'oposa rotundament al tancament dels locals del front marítim perquè fa perillar més de 1.500 llocs de treball. El sindicat assenyala que els problemes de convivència amb els veïns han millorat notablement i ha denunciat que les mesures previstes provocaran la desaparició de 7 locals de copes i d'oci, així com també de la major part de l'activitat econòmica de la zona. En successos avui hem de destacar també altres coses, com per exemple que s'ha decretat presó provisional sense fiança per un lladre multireincident de Palafrugell que acumula 11 detencions en 3 mesos. La investigació recull que el sospitós havia generat certa alarma social als comerços del centre de la població i van poder relacionar-lo amb el robatori a una botiga al carrer de Santa Margarida i també amb un altre fet semblant que va tenir lloc el dia 26 d'abril en una altra botiga. També avui hem de dir que han detingut un home a Manresa acusat de matar la seva parella embarassada. Els fets van passar el 6 de maig i la investigació a hores d'ara continua oberta. A tot això acabem també explicant que han estat denunciades dues persones per acampar sense permís en una cala protegida de Tossa de Mar. Els agents van comprovar que els dos ocupants de la tenda no tenien autorització i van tramitar la denúncia. Des del cos recorden que està prohibit acampar o fer foc en espais naturals que estan protegits, com per exemple és el cas de la cala Tudalera de Tossa de Mar.
Una cala preciosa i molt maca. Gràcies, Mar. Són notícies d'un dilluns, amb temps insegur, sobretot aquest matí, amb xàfecs, sobretot a la cara nord del Pirineu, i a la tarda entre Girona i Barcelona al migdia i a primera hora de la tarda. L'ambient a hores d'ara és càlid, amb la tramuntana i el mestral que bufen amb força tant a l'Empordà com també a les Terres de l'Ebre. I sapiguem com està la xarxa viària amb la Marta Carbó. Bona tarda, Marta.
Bona tarda. Comencem destacant que hi ha un accident a l'autovia 2 a l'altura de Castellbisbal que talla un carril en direcció Barcelona i provoca un quilòmetre de cua en aquesta autovia. També problemes de l'autopista P7. A l'Aldea hi ha unes obres que tallen un carril en direcció València i en aquest tram hi ha entre 1 i 2 quilòmetres de retencions. A la resta de la xarxa viària catalana, a aquesta hora, predomina la fluïdesa i no ens consten més incidències destacades. De moment, això és tot. És el Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de Wow. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i dos quarts de 3 despistats i poc o gens informats. Així hem vist aquest matí els usuaris dels autobusos de Barcelona que avui han començat dues setmanes de vaga. Es tracta d'aturades parcials de dilluns a divendres entre les 8 i les 10 del matí i de les 4 a les 6 de la tarda. Tant a la franja del matí com a la de la tarda s'han establert uns serveis mínims del 40%. Andrea Gavarró està a hores d'ara a la plaça Catalunya, un punt on hi ha moltes parades d'autobusos, situació, ambient que hi ha en aquests instants a la plaça de Catalunya. Bona tarda, Andrea.
Bona tarda, Carlos. Ens trobem a la plaça Catalunya, on a les parades d'autobusos hi veiem més aglomeracions que d'habitual. Veiem cares d'irritació entre aquells que esperen l'autobús i mirades constants al rellotge. Els usuaris habituals d'autobusos de TMB ja han patit les afectacions de la vaga que s'han iniciat aquest matí i que preveu allargar-se fins a d'aquí dues setmanes. Molts ja han fet tard a les seves tasques habituals, com anar a la feina o al metge. D'altres anticipen que els pertorbarà la jornada.
Home, us anem a l'hospital i està una miqueta caos, això. Està trigant molt. La informació que hi ha aquí no és la que hi ha a la web ni la que està fent a l'autobús.
Bueno, yo he llegado 13 minutos tarde al trabajo.
Davant aquesta situació, els usuaris es mostren desconcertats i molestos, però resignats, i molts d'ells empàtics amb els conductors de TMB.
Que tenen dret a protestar si no cobren el que creuen que han de cobrar i no ells compleixen els pactes que van arribar a l'octubre, és normal que facin vaga.
Bueno, no sé lo que piden. Seguramente están en su derecho, pero claro, el usuario no tiene la culpa.
Home, que sí, si li han promès una cosa que no s'està complint, pues han de fer vaga.
La vaga s'ha iniciat aquest matí arran les negociacions fallides del passat divendres entre TMB i els sindicats. Es preveuen aturades de dilluns a divendres en tres franges horàries i el 18 de maig durant tot el dia. Els treballadors protesten per l'incompliment d'alguns punts del conveni col·lectiu que es va signar fa 6 mesos, com la jubilació anticipada o els complements salarials.
Gràcies, Andrea. Des de la plaça de Catalunya anem fins a l'estació de Sants, perquè els usuaris de la R2 Sud de Rodalies confien que diumenge que ve retorni la normalitat en el servei, tal com anuncia la ministra de Transports, Raquel Sánchez. A l'espera del que pugui passar diumenge, els usuaris es queixen encara de la informació poc concreta que reben de que el servei d'autobusos no acaba de funcionar del tot bé i que ser puntual a la feina continua sent una veritable loteria. Gisela Boada, endavant.
Efectivament, a partir d'avui dilluns s'ha ampliat el nombre de trens de 2 per hora a 4. Des de l'estació de Sants podem comprovar que efectivament està passant un tren aproximadament cada 15 minuts. Mentrestant, durant el matí segueixen arribant els serveis d'autocars que han posat les diferents estacions de la línia. Una solució que ha passat a ampliar-se. Fins ara era de 6:30 a 8:30 i ara s'ha ampliat fins a les 9 del matí. Alguns usuaris, però, no poden acollir-se a aquesta iniciativa per l'escassetat d'hores que ofereix i la lentitud que asseguren que suposa el trajecte.
Tardes quasi una hora, tres quartos d'hora, i és que t'ha de llegar més tard que en los trenes. Me vale más esperarme al tren que no coger el bus.
Solo los hay a unas horas a las que a mí, por ejemplo, no me va bien, porque es una franja de 2 horas, tanto por la mañana como por la tarde, y a mí no me quadra.
Tot i aquestes petites millores, el servei segueix lluny de tornar a la normalitat. Una normalitat que molts usuaris denuncien que no era en cap cas fiable ni regular.
De vegades bé i de vegades ens quedaves allà com 1 o 2 hores.
Sí, molt, bastant caòtica, però al principi hi havia manca d'informació, però ara ja han posat els autobusos.
Amb tot, la ministra de Transport, Raquel Sánchez, assegura que la normalitat tornarà a partir del 21 de maig.
Molt bé, 21 de maig, diumenge que ve, us ho explicarem, com no, aquí a COPE Catalunya i Andorra. I avui, en aquesta cadena d'emissores, ens estem interessant per com serà la nova formació professional que ja ha aprovat el govern central i que entrarà en vigor el pròxim curs, el pròxim mes de setembre. L'objectiu, ens han dit, és transformar l'actual model d'AFP en un sistema únic que faciliti millor l'accés a una ocupació de qualitat per a tots els joves i també que s'ajusti a les demandes del sector empresarial. En aquest sentit, el camí és el de potenciar l'AFP dual, una modalitat en la que només Andalusia, Madrid i Catalunya estan fent hores d'ara els deures. A RR en Cope Catalunya i Andorra hem escoltat aquest matí l'experiència d'una noia, la Maria, que és un estudiant d'FP dual. Sergi Tor, experiència de la Maria en positiu?
Sí, Maria viu a Blanes i està molt contenta amb la seva elecció educativa. La jove tenia el gran dilema que afecta a milers d'estudiants, especialment a ESO. Què faig? Què m'agrada? On vaig? Li agradava el treball manual i va descobrir amb sort un curs de fabricació mecànica i mecanotrònica industrial, que és estudiar el manteniment d'equips electrònics, programació d'autòmates i desenvolupament de sistemes. Maria ens ha explicat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra com va accedir a fer aquest curs.
Perquè no sabia què era el que buscava exactament i no sabia ni si existia el que jo volia. Llavors un dia vaig estar a casa i mirant i vaig trobar aquest cicle, que era un cicle que gairebé no es veu. No. I vaig tenir la sort que al costat de casa meva, a Blanes, és on el feien.
Maria és una estudiant de la FP dual. 1.000 hores de pràctiques a una empresa i valora positivament aquesta eina, ja que té feina quan acabi el curs a l'empresa on fa les pràctiques.
Entres de ple, diguéssim, a lo que és l'ofici. Perquè si fas tan poques hores de pràctiques o no en fas cap, realment tu no saps si és el que t'agrada, el que no t'agrada, o com es treballa de veritat, per veure de veritat. Que ja ho hem estat parlant i quan acabi l'any vinent ja, en principi, si tot va bé, em quedo aquí.
D'altra banda, des de fa anys, els empresaris reclamen una millor especialització laboral que demanden. Manel té una tapisseria a Lleida, únicament en queden 3 a la ciutat, i reclama a Cope Catalunya i Andorra cursos de formació.
Una de les prioritats per mi ha de ser que falte formació o centres formatius perquè la mà d'obra qualificada s'està perdent i no hi ha pintors, no hi ha paletes. Llavors tot això s'està perdent, és un problema molt important.
I és que amb un perillós 17% d'abandonament escolar a Catalunya, la FP és la clau. Aquest any hi haurà més de 8.000 noves places que s'oferiran per un total de 170.000. Cursos atractius i dinàmics i més competències per a ajuntaments i autonomies per oferir cursos que interessen als seus estudiants.
Acabem d'escoltar la Maria, que és una estudiant d'FP dual, i ara volem parlar sobre aquesta nova formació professional que el govern central tira endavant i també de l'AFP en general amb la directora d'un centre d'estudi. Saludem a la senyora Georgina Comas, que és cofundadora i directora del centre Comastec a la localitat de Blanes, a les comarques de Girona. Georgina, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, així per començar, aquesta nova FP que a partir del setembre ja estarà en funcionament després que el govern central l'hagi donat el vistiplau, i de forma breu, quina lectura en feu d'aquesta nova FP i com afectarà centres com, per exemple, el vostre?
Per part nostra, la lectura és molt positiva. Al final, els principals reptes d'aquesta nova FP és augmentar el percentatge de joves que tinguin interès i que es vulguin matricular les FPs, augmentar també el coneixement, no?, d'aquestes FPs, i també potenciar molt la participació de les empreses, que les empreses formin part d'aquesta formació i sobretot també que hi hagi una bona orientació pels estudiants, tant des dels instituts, orientació també amb les famílies, no?, i després des dels centres i cap a les empreses. Llavors, per part nostra, la valoració és molt positiva i en el nostre cas, des del nostre centre, ja estem treballant amb l'AFP en modalitat dual des dels inicis. Llavors, evidentment, per nosaltres és molt positiu, no? Perquè això farà que se'n parli més.
Aquests canvis introduïts, aquesta nova FP, han de servir per millorar el sistema, per fer-la, podríem dir, més atractiva. Sempre ha estat, com es diu en castellà, el patito feo, no?, la FP. Ara, amb tots aquests canvis, tu creus que es rellança molt més aquesta oferta educativa?
Esperem que sí, la veritat. Quan ho vius des de dins i sapiguent el nivell que hi ha, no?, i la participació dels estudiants a les empreses, sap greu que hagi estat tan petit o feo fins ara, i penso que s'ha de posar en valor, no?, aquest tipus d'estudis, que al final en molts altres països europeus sí que tenen el valor que mereixen.
Això de l'FP en general, l'FP dual, que és la vostra gran aposta, representa, hi ha alguns canvis importants. Què té de valor afegit a aquesta FP dual, tu que la coneixes bé?
El valor afegit de l'FP dual és que l'estudiant fa una part de la formació a l'empresa. O sigui, l'empresa participa activament en el currículum de l'estudiant i li dona una part de la formació. Per exemple, en el nostre cas, els alumnes de l'FP en modalitat dual de grau superior, és un grau que són, és un 3x2, amb 3 anys tenen 2 títols, llavors el primer any el fan complert a l'escola, tant teoria com pràctica, però a partir del segon any els matins treballen a l'empresa, cobrant, i a les tardes estan en el centre fent tant la part de teoria com la part de pràctica. Per tant, l'alumne, al final, en conjunt, fa al voltant del 80% d'hores pràctiques, sumant les hores en empresa, més les hores que es fan en el taller del centre de formació.
Vull dir que, en certa manera, Georgina, és una aposta clara per l'aprenentatge, recuperar aquesta figura de l'aprenent i fer-ho a través de la pràctica laboral, no?
Sí, sí, totalment. És recuperar la figura de l'aprenent, que tanta falta fa, sobretot a empreses, almenys del sector industrial, que és el que jo conec, però, però falta ofici, no? Falta persones formades en ofici. Llavors es tracta d'això, de poder recuperar aquest ofici, però que també aquests estudiants doncs, puguin tenir una remuneració econòmica, puguin tenir unes condicions com toca, i que les empreses estiguin alineades amb els centres de formació per tal de que l'alumne tingui la formació que toca, no? Perquè al final ha de tenir un títol.
Hi ha un elevat percentatge d'inserció laboral després del període de pràctica, Georgina?
Sí, sí, per suposat. Habitualment, a no ser que hi hagi algun cas concret o alguna característica especial, però la majoria dels casos, estic parlant almenys en el nostre centre, al voltant del 95% dels alumnes, quan acaba la formació professional dual, es queda a la mateixa empresa on ha fet la formació.
Bueno, és un tant percent elevadíssim, això és una molt bona notícia.
Sí, tinc entès... Tant. També és un sector que fa falta molta gent.
Ja, és el que anava a comentar vosaltres. Tinc entès que us heu convertit en un referent a les comarques de Girona en el sector de la mecànica i la mecatrònica, no? La mecatrònica industrial. Sí. Què és exactament? Es pots fer 5 cèntims de la qüestió?
Sí, al final, que seria la mecànica, estem parlant de fabricació mecànica, que seria el fet de poder construir peces, no?, amb un torn, amb una fresadora, o sigui, seria els oficis de torner fresador. I la mecatrònica és tot el que junta la part d'electrònica i la part de mecànica. Llavors, per exemple, qualsevol tipus d'empresa industrial que tingui necessiti manteniment, que tingui línies de transport, que tingui maquinària de producció, necessita tècnics de mecatrònica que puguin, per exemple, reparar les seves màquines, no? Que els sàpiguen conèixer tant la part electrònica com la part mecànica. I ja no només parlo del sector industrial, parlo, per exemple, també de motos d'aigua, no? També tenen la part mecànica i la part electrònica o ascensors. Llavors, per tant, la mecatrònica és aquesta disciplina que junta tot això, no? La part de mecànica més la part electrònica.
Les dues vessants. Doncs, Georgina Comas, cofundadora i directora del centre Comastec a la ciutat de Blanes, a les comarques de Girona, gràcies per atendre'ns, explicar-nos una mica doncs, que veieu amb optimisme i amb positivitat aquesta nova FP que es posa en marxa a partir de setembre i, sobretot, aquesta FP dual que crec que és una gran aposta per tots, pels joves i també per les empreses,
Molt bé, sí, tant.
Molt bé, Georgina, moltíssimes gràcies i fins a una altra ocasió. Bona tarda. Adéu. Gran Rafa Sánchez, la Unió, o l'Obo Hombre en París. Que sí? Molt bé. Bueno, deixem la música de banda i obrim ja el diari de campanya que ens acompanyarà fins al pròxim dia 28, el dia de les eleccions municipals. Des d'avui fins divendres 26, l'Iker Mons ens servirà cada migdia doncs, com es presenta aquesta campanya. Endavant, Iker.
Bona tarda, Carlos. Comencem amb un dilluns conflictiu. Capficat en aquest camp de batalla de les municipals, els diferents candidats de Barcelona han aprofitat per assenyalar els problemes de la ciutat. Daniel Cirera, alcaldable del Partit Popular, ha disparat directament a Colau.
Puc assegurar que faré el que consideri que és necessari per fer fora a Colau, que és el principal problema que té avui la ciutat de Barcelona, i per arribar a acords que beneficien els ciutadans i ciutadanes de Barcelona.
Per la seva banda, Xavier Trias, candidat de Junts, considera que cal posar ordre a Barcelona.
Som una ciutat d'indústria, de comerç, de turisme, una ciutat de serveis i nosaltres necessitem que aquesta ciutat pues, estigui ben gestionada, que vol dir posar ordre.
Pel que fa a Valent, Seba Parera remarca la seguretat com un dels grans focus a solucionar, critica la dolenta gestió de l'alcaldessa i alerta que les forces policials són insuficients.
Hem parlat amb els diferents cossos de seguretat i tots ens diuen el mateix, que la ràtio per habitant està mal calculada, perquè s'està calculant només els residents, però no s'està calculant els visitants o les persones que entren diàriament.
Pel que fa a la resta de candidats, Maragall s'ha referit al català com un dels principals eixos a seguir. D'altra banda, el candidat socialista vol ampliar les beques esportives fins als 25 anys amb els diners de la taxa turística. Ana Grau de Ciutadans fa una crida de responsabilitat. Diu que cal que els barcelonins vagin a votar, tot i que no sigui a ella. Per últim, Colau ha promès noves superelles, una transformació milionària de més de 20 carrers que estendria el model que ja coneixem als 10 districtes de la ciutat.
Gràcies, Iker. I en el recorregut que vam iniciar divendres per diferents ciutats per prendre el pols als seus habitants, conèixer com veuen la seva ciutat i què esperen del nou alcalde o alcaldessa, ens aturem avui a Igualada. És la capital de l'Anoia, amb el Joan Gual. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos. A 6 dies de les eleccions municipals, la ciutat d'Igualada ja està preparada per escollir el seu representant polític. Algunes persones tenen clar que aniran a votar per demanar canvis o millores a una ciutat que fa 12 anys que hi ha Marc Castells, de Junts per Igualada, d'alcalde. Preguntem a la gent si aniran o no a les urnes.
Que vaig a votar, ja que actualment estem en una situació amb moltíssimes mancances, tant econòmiques com socials com polítiques, i considero que anant a votar el dia 28 de maig és l'única manera que tenim doncs, de lluitar pels nostres interessos.
Però no tothom pensa el mateix, i hi ha persones com la Júlia que encara no saben si aniran a votar.
Però no he decidit del tot segur si aniré a votar o no, però perquè penso que no em sento representada per cap partit polític i a vegades com que estic bastant enfadada amb el tema de la política.
Quan se'ls pregunta sobre quins temes s'hauria de millorar a la ciutat, la majoria afirmen el mateix: habitatge, educació, polítiques socials i millores de la connexió de transport públic amb Barcelona.
Pues s'hauria d'enfocar en el servei a les persones, tema de transport públic, habitatge, sanitat, educació i una vessant important orientada cap a la gent gran.
Que hi hagi espai per joves, ja que a la ciutat on visc hi ha una manca d'espai d'oci per joves. L'habitatge, perquè crec que és important garantir l'habitatge per tothom.
La majoria dels habitants amb qui hem parlat ens han afirmat que Igualada necessita canvis i un creixement més sostenible.
Gràcies, Joan, des d'Igualada, la capital de l'Anoia. I ara et convido a escoltar l'Astrid Barrio. És politòloga i una de les expertes que han de donar forma i contingut a l'anomenat acord de claretat. Barrio ha explicat al programa Converses el camí que, segons ella, s'ha de seguir. Joaquín Soneira.
Astrid Barrio, membre del Consell Acadèmic que ha d'elaborar l'acord de claredat que el president Pere Aragonès vol presentar al govern central, assegura que aquesta nova etapa no pot suposar tornar a les dinàmiques passades que van dividir la societat.
I aleshores del que es tracta és de buscar, sense que la qüestió monopolitzi, una via per gestionar aquesta circumstància. Jo el que estic molt d'acord, i no seré jo qui contribueixi a aquesta circumstància, és que això serveixi per tornar a engegar la roda del procés. És a dir, em semblaria molt problemàtic.
En aquesta nova etapa, Barrio aposta per recuperar el consens intern sense marginar ningú. Ha explicat que l'acord de claredat es limitarà a explicar com s'han gestionat situacions similars en d'altres territoris, però sense fer cap proposta. Barrio veu impossible aplicar el model d'acord de claredat del Canadà tal com contempla la legislació espanyola.
Això és un escull fonamental perquè la llei ja no permet una aplicació automàtica, però també perquè no s'han donat les circumstàncies que sí que es van donar al Canadà. Aleshores, traslladar aquesta idea de claredat al cas espanyol i al cas català, doncs segurament exigirà una mica de creativitat.
Preguntada sobre les eleccions municipals, Astrid Barrio creu que els resultats de Barcelona seran un bon banc de proves de cara a les generals.
A Barcelona és un gran laboratori per veure com poden gestionar els partits o com poden arribar els partits i com es poden presentar els partits de cara a la batalla de desembre. I en funció d'aquesta batalla començarem a despejar incògnites respecte de com pot ser la batalla de les eleccions autonòmiques.
Astrid Barrio pensa que l'alcaldia de Barcelona pot marcar els futurs pactes, tant a nivell autonòmic com nacional.
Gràcies, Joaquín. Arriba el moment de fer una petita aturada per la publicitat i després, avui a COPE Catalunya i Andorra, estem radiografiant com està el sector del comerç a la capital catalana. T'ho explico d'aquí minut i mig.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, en El calor de la noche, ganadora de 5 Oscars. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
T'ho deia fa no res, a poques setmanes que es conegui si Barcelona pot ser la primera capital europea del comerç de proximitat. Avui estem fent una radiografia de com es troba aquest sector a la capital catalana. Tot apunta que un cop superada la crisi de la pandèmia, els comerciants també comencen a veure la llum al final del túnel després de la crisi de la inflació que ha provocat un descens de vendes. La facturació i les vendes s'estan recuperant, ho parlem d'aquí uns instants, amb la gent de Barcelona Oberta, abans però passem per una de les poques botigues històriques que encara queden al centre de Barcelona i que sembla ser resisteixen a l'increment dels lloguers, que són molt importants, o també a la venda online. Ha visitat aquesta botiga la Yolanda Canales.
La Victòria és la tercera generació de la família que està al capdavant de la guanteria Alonso, al carrer Santa Ana de Barcelona, que es va inaugurar el 1905. El seu avi feia guants de pell i va pensar que la millor opció per vendre'ls era tenir una botiga pròpia. Per això es va fusionar amb els antics propietaris. Durant aquests anys, això sí, s'ha hagut d'adaptar. No només ven guants a l'hivern i ventalls a l'estiu, sinó també mocadors o barrets. Però la botiga, sens dubte, és com la seva filla.
I llavors va passar, el meu avi era fabricant, el meu pare, i després és més fàcil vendre'ls, no? Llavors ens va donar l'oportunitat de quedar-nos-ho i, bueno, ens ho vam quedar. I, bueno, estic molt contenta. Sí, jo sempre dic que tinc un nen, un nano que ja és gran, i una nena, que és la botiga, no? I la botiga l'estimo molt.
La Victòria diu que hi ha molts prejudicis entre la gent jove perquè es pensa que pel fet de ser un establiment centenari, el que es ven és car. No és el seu cas, afegeix, perquè disposa de productes de tot tipus de preus. Però ella diu, dona un valor afegit. Li agrada explicar quina mida és la correcta per dur els guants, que han d'estar perfectament ajustats, no han de ballar, i dona consells també sobre com posar-se'ls.
Quan vagin amb un guant que han comprat aquí, la gent vegi que els hi queda molt mono i els hi queda bé, però això també costa. I després a la gent gran dir-los com es posen un guant, perquè primer es fiquen els quatre i després el gros per no donar-lo i no trencar la part de sota. Jo tota la vida he portat guants, te diu gent, bueno, però si l'ha fet sempre malament. Vull dir, la cultura de la guants costa perquè la gent no ho sap.
No és fàcil sobreviure, diu la Victòria, i per fer-ho es necessita que la gent entri i compri. De les fotos de l'aparador, pel fet de ser una botiga centenària, no es viu. I això ho fa extensiu a altres botigues tradicionals de Barcelona.
Ah, sí que mono, tal, jo era client de què? O gent, què passa? Ja han passat 6 anys. Ai, jo era client de la Montserratina, perdona. Un guanat pot durar 6 anys, però un croissant dura 5 minuts. I en 6 anys no has menjat un altre croissant, que t'has aventat ara que han tancat la Montserratina, client no ho ets. Perquè un pot ser client que ve 2 cops a l'any. Però si vens cada 6 anys, és un client una mica rata, què vols que t'hi digui?
La Victòria no sap si hi haurà una quarta generació fent-se càrrec del negoci. De moment, el seu fill sembla que no està per la labor.
Acabem d'escoltar el que pensa, el que diu, com ho veu aquest comerç històric del centre de Barcelona. Volem seguir parlant de comerç i ara volem fer-ho amb el senyor que és president de Barcelona Oberta. Senyor Jané, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Avui estem fent una radiografia de com està el sector del comerç a la ciutat de Barcelona, del comerç en general i del comerç turístic en particular. Quin és el seu diagnòstic? Com va l'any pel que fa a vendes, facturació? El comerç respira bé a hores d'ara, senyor Jané?
Bé, respira bé, sí. Podem dir que no ens podem queixar segons la que està caient, no? Perquè venim d'una postpandèmia molt dura que s'ha implementat doncs, amb totes les conseqüències de la guerra d'Ucrània, de la pujada dels preus de les energies, dels subministraments, i en definitiva hi ha hagut factors que preveien una erosió important del consum. I de moment pues, el consum va aguantant i, a més, especialment al centre de Barcelona hi ha un tirón de demanda turística molt important que també ha ajudat pues, que la regressió no hagi sigut la prevista.
Clar. Un dels grans problemes que hi havia els últims mesos era la inflació. Estava desbocada, estava descontrolada. La cosa s'està controlant. Això ho esteu notant, els comerços en general?
Bé, estem notant que que el consum es va mantenint i les vendes es van mantenint. El que potser no es manté amb la mateixa proporció acaben siguent els resultats, perquè tots patim les conseqüències d'aquests augments dels costos i moltes vegades això perjudica els marges i també les conseqüències de les despeses, perquè paguem molt més de llum, paguem molt més de lloguer i, en definitiva, tots els costos o les despeses inherents a l'explotació d'un establiment doncs han pujat d'una manera importantíssima.
Mm. Els eixos comercials són molt importants a les ciutats com Barcelona. A hores d'ara, aquests eixos comercials jo crec que funcionen prou bé, però sempre tenen assignatures pendents. Gabriel, quines serien ara mateix?
Bé, n'hi ha moltes, però especialment una que en aquest moment ens estan perjudicant molt al centre de la ciutat és l'accessibilitat i la mobilitat. Tenim una mobilitat a Barcelona molt complicada i això fa pues, que els visitants que tenim de l'àrea metropolitana o de fora de Barcelona doncs cada vegada tingui més difícil el poder arribar al centre de la ciutat com a conseqüència d'aquestes polítiques de mobilitat que hi ha tan restrictives per part de l'Ajuntament de Barcelona. I això no deixa de ser un inconvenient, donat que hi ha capacitat per absorbir tota la demanda de vehicles que puguin venir, sense cap mena de dubte i sense cap problema, donat que tenim una infraestructura de pàrquing suficientment gran com perquè puguin venir. El que hem de fer és posar-los fàcil als nostres visitants com perquè continuïn gaudint de la importància de la ciutat de Barcelona i les meravelles que li poden aportar.
Ja. El que passa és que, clar, si se'ls posa difícil als clients que arribin fins al centre de Barcelona, doncs, evidentment, es queden una mica desubicats quan el transport públic tampoc acaba de ser i de funcionar tot el bé que desitjaríem, sobretot els caps de setmana,
Correcte,
teníem almenys.
Aquesta és la conseqüència.
Sí. El tema de la mobilitat, i després també m'imagino el tema de la competència que hi ha en el sector del comerç globalment, del comerç electrònic, que és el gran competidor. Però, clar, aquí jo crec que tant vosaltres, els eixos comercials, com els botiguers en general, teniu un plus al favor, que és la personalitat, el tracte, l'assessorament. Això us fa passar pel davant de les aquestes plataformes d'internet, no, Gabriel?
Sí, és a dir, a veure, sí que vam tenir un boom de l'online durant la pandèmia i tots en van ser conseqüents, doncs que van haver-hi grans plataformes, marketplace, que se'n van beneficiar i van fer el seu agost, però ara les coses han tornat a la normalitat i l'experiència de compra que dona la visita en una botiga doncs acaba tenint molta força. I sí que és cert que tots ens agrada comprar online, però moltes vegades comprem online perquè ja hem tingut una experiència de compra d'aquella marca o d'aquell producte en la botiga física. I per això és important que tots els comerços tinguin això que se'n diu l'omnicanalitat, no? Que tinguin la botiga física i també l'oportunitat de comprar online. Però el que sí que hem pogut constatar és que l'experiència de compra ens la dona la botiga física i la capacitat d'interactuar amb la marca sobre la qual tu et vols fidelitzar. Després acabaràs comprant per allà on sigui. Però, en definitiva, la potència de la botiga i del punt de venda, especialment...
I l'assessorar el client.
D'experiència, d'assessorament al client, doncs és molt important.
Obrir diumenges fins setembre és un... En fi, serà serà un bon resultat de cara a aquests mesos que ens venen endavant, Gabriel.
Sense cap mena de dubte. Ho va ser l'any passat, que va ser el primer any que es va implementar, i ho serà aquest any perquè tenim Barcelona amb una afluència turística important i tal com s'ha fet aquesta mesura, que en definitiva el que pretén és que obrin els comerços que estan enfocats a la demanda turística, no tots, sinó només aquells que estan enfocats a la demanda turística, doncs entenem que si es fa així doncs serà també una bona campanya i permetrà que moltes de les divises que arriben a Barcelona, doncs que el diumenge també s'hi puguin quedar i no se'n vagin com passava fins ara.
Molt bé, acabem ja, Gabriel Jané, una última... Estem en campanya electoral, ja ho sabràs, no? I clar, les eleccions del dia 28, a la carta que els hi fas als polítics que, o al futur alcalde, a banda de la mobilitat que ens comentaves abans, quina altra petició els hi faries?
Bé, doncs, que al final les entitats del comerç som entitats que formem part d'això que se'n diu la col·laboració público-privada i que formem part de la solució i no del problema i que volem formar part del consens d'aquells grans processos de transformació que es produeixen a la ciutat. I el que li demanem al nou alcalde o la nova alcaldessa, doncs que tingui la possibilitat de que formem part dels grans consensos de transformació de la ciutat, que és el que realment ens farà que tots evolucionem de manera positiva i il·lusionant cap a una nova Barcelona.
En fi, és la paraula de moda, Gabriel. Tothom demana consens i diàleg de cara a la nova legislatura al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona. Esperem que el nou alcalde o alcaldessa us escolti a tots plegats. Gabriel Gené, president de Barcelona Oberta, gràcies. Moltíssima sort i molt bona tarda.
Moltes gràcies i bona tarda a vosaltres.
Molt bé, doncs, molta salut i molta facturació pel comerç de Barcelona i tot el comerç en general que ho necessita. Fem una mínima pausa, escoltant una bona recomanació de la gent de Càritas, com sempre, aquesta hora, i tornem amb la recta final de migdia a Cope Catalunya i Andorra.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de wow. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Tenim rua avui, no?
Sí, avui hi ha rua perquè el Barça celebri amb la seva afició el títol de Lliga que va aconseguir ahir a l'estadi de Cornellà al Prat. La rua comença a les 6 de la tarda a l'estadi del Camp Nou, passarà per diversos carrers de la ciutat, aquí a prop de la ràdio, per Balmes, passarà.
Oh, mira.
Rambla Catalunya i, en final, a l'Arc del Triomf. El Barça campió de Lliga, ja ho van celebrar els futbolistes, també la directiva, Xavi i el seu staff ahir a la nit. A l'Espanyol és la creu d'aquesta història. Després de la derrota es queda en una situació crítica a 4 de la salvació i haurem de comentar també els lamentables incidents del final del partit. Ens preguntarem què pensa fer l'Espanyol al marge de que ahir Maoyer condemnés de forma contundent els incidents i també ens preguntarem què li pot passar a l'Espanyol, quines sancions pot tenir. Ho farem amb tota la nostra gent i també amb un debat especial avui amb el Minguella, el Tomàs Guasch i el Manuel Oliveros.
Tot això a les 3 i 5 minuts. Gràcies, Joan.
Vagi fins ara.
Montserrat Rodríguez, de l'AFP. Tu parlaràs amb qui, aviam?
Efectivament, parlarem de l'AFP amb Isabel Gelabert, que és professora d'AFP. Ens parlarà de com és aquesta nova AFP i quines són les sortides que tenen. També parlarem de comerç.
I els problemes que tenen els professors d'AFP, que en tenen i molts.
Efectivament. I també parlarem, com més fet tu ara, del tema del comerç, i ho farem amb la professora d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, perquè ens parli una mica la senyora Isabel Zarco sobre la situació actual del comerç minorista i aquest futur que passa per la confluència entre la presència física i digital. I no t'ho perdis, perquè seguirem la rua del Barça al llarg de la tarda.
Molt bé. 7 de la tarda, l'Interna Cope Catalunya i Andorra. Bon programa, Montse.
Gràcies.
Continua a migdia Cope, com sempre, Pilar García Muñiz i Àngel Correa. Se'ns segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.